l'esport del punt. L'Espanyol juga avui el partit més important de la temporada. L'equip blanquiblau pot tornar 19 anys després a classificar-se pels quarts de final de la Copa de la UEFA. Per aconseguir-ho ha de guanyar pel resultat que sigui el Maccabi Haifa avui a Montjuïc. Marc Negre, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'Espanyol ha de guanyar, ja que l'anada, recordem-ho, ara fa una setmana el resultat va ser d'empat a 0. Això vol dir que el plantejament d'Ernesto Valverde serà ofensiu?
Valverde traurà l'equip de gala i ahir ja va deixar clar que l'Espanyol sortirà a buscar la victòria, tot i que ha d'estar alerta als contraatacs del Maccabi Haifa. A la UEFA, Gorka Ireissós és el porter titular. En defensa jugaran la Cruz, Jarque, Torrejón i Chica. Doble pivot amb Moisés Hurtado i de la Peña, Rufete a la dreta, Moja a l'esquerra, Luis García a la mitja punta i Pandiani, com ja és habitual a la UEFA, deixarà Tamudo a la banqueta. El partit, com deies, és el més important de la temporada. En joc, l'accés als quarts de final de la UEFA i, a més, amb el factor a camp a favor. Luis García diu que la mentalització de l'equip és màxima.
Seguro que en cuanto a trascendencia es el partido más importante de la temporada. No obstante, yo creo que el socio va a responder. Creo que la gente tiene que mentalizarse de que es un partido muy complicado, donde nosotros también vamos a necesitar el apoyo de los nuestros. Y como siempre he dicho, la afición del Español siempre ha respondido en los momentos clave.
En aquest sentit, les previsions indiquen que hi haurà poc més de 15.000 espectadors aquesta nit a Montjuïc. Aquesta temporada, la mitjana a la UEFA ha estat de 8.750. L'Espanyol té molta il·lusió dipositada en aquesta competició. Ens hem de remuntar gairebé fa dues dècades, al 1988, per trobar l'últim precedent de l'equip blanquiblau en uns quarts de final de la UEFA. Aquell any, l'Espanyol va perdre la final contra el Bayer Leverkusen. Aquest vespre hi ha un partit clau en el camí cap a una nova final, la final de Glasgow.
És un moment clave per a para poder seguir adelante, para poder llegar a ese sueño de Glasgow. Y bueno, en definitiva, yo creo mucho en el destino y yo creo que esta competición le debe algo al Español y puede ser una buena noche.
El Maccabi Haifa tindrà el suport de 2.000 seguidors. L'equip de Ronnie Levy té les baixes de Dirceu i Swan, el doble pivot titular en el partit d'anada.
Está claro que no van a tener el apoyo de los suyos, pero es un equipo que sabe muy bien a lo que juega, un equipo que aprieta muy bien entre líneas, que corta los contraataques y que después sale rápido ellos al contraataque, ¿no? Tenemos que ser muy fuertes defensivamente porque un gol complica muchísimo la eliminatoria, no nos podemos volver locos, hay que ir con paciencia. Va a ser un partido complicado, pero estamos convencidos de que vamos a pasar.
Com a visitant a la UEFA, el Maccabi Haifa aquesta temporada només ha guanyat a la ronda prèvia al camp del Litex Lubak Búlgar 1-3. Va empatar al camp del Livorno 1-1 i del CSKA de Moscou 0-0 i va perdre a Glasgow contra el Rangers 2-0. El partit d'aquest vespre començarà a 9:45.
A tot això hem de dir que continua d'alguna manera el culebrón Jonatas. El jugador brasiler Mar s'ha reunit aquest matí amb Paco Herrera, el secretari tècnic de l'Espanyol.
Sí, ho ha fet a primera hora del matí abans de la seva sessió d'entrenament que ha fet l'equip. Herrera li ha dit a Jonatas que té contracte per 4 anys i que el que ha de fer és posar-se en forma i reivindicar-se davant de la plantilla. El club no té en compte cap opció que Jonatas torni al Brasil. Els jugadors continuen entrenant al marge de la plantilla. Herrera també ha parlat amb el tècnic Ernesto Valverde després de l'entrenament per informar-lo de com havia anat la reunió amb Jonatas.
Si l'Espanyol es classifica pels quarts de final, demà sabrà ja quin serà el seu rival. El sorteig es farà a Glasgow, la ciutat que acollirà la final. Per aquest sorteig ja tenen una plaça l'Osasuna, el Bayer Leverkusen, el Tottenham i el Werder Bremen. Avui es decidiran les altres eliminatòries que també són força atractives. Shakhtar Sevilla, AZ Newcastle i Benfica Paris Saint-Germain.
El Sevilla arriba a terres ucraïneses amb la difícil missió de guanyar el Shakhtar Donetsk després del 2-2 de l'anada. El campió vigent de la UEFA pràcticament només li val la victòria si vol aconseguir el pas als quarts de final. De la dificultat del partit en parla el jugador brasiler del Sevilla, Dani Alves.
Nosotros tenemos que ir ahí con la intención y con la capacidad de sufrir, que sabemos que vamos a sufrir, pero que si al final pues conseguimos el pase, yo creo que merecerá la pena sufrir.
En els altres dos partits de la jornada de vuitens de final, l'AZ Alkmaar de Louis van Gaal rep el Newcastle amb el difícil repte de remuntar un 4-2 desfavorable del partit d'anada. I en l'altre partit, el Paris Saint-Germain intentarà defensar davant el Benfica l'avantatge aconseguit de 2-1 al partit d'anada al Parc dels Prínceps.
A Montjuïc prefereixen assegurar posicions abans de pensar en nous objectius.
Efectivamente, llegar a esos 42-43 puntos. Ese es el nuestro primer objetivo. Cuanto antes lleguemos a esa puntuación, antes miraremos a otras cosas.
A Tarragona, la derrota ha deixat de ser una possibilitat.
A partir de ahí el equipo pelea, trabaja, y... pero en definitiva lo importante creo que es el resultado final. Y vamos a intentar, de todas las maneras, mantener este nivel hasta final de temporada.
Futbol a Catalunya Ràdio. Aquest diumenge a les 5 de la tarda, l'Espanyol intentarà consolidar la seva posició a la classificació per mirar amb tranquil·litat cap a Europa. Espanyol Llevant. Seguiu la transmissió de Futbol a Catalunya Ràdio a partir de 4:45 amb David Clopés i Marc Negre. I a les 7 del vespre, més llenya al foc pel Nàstic. Si es va poder guanyar a Sevilla, res no hauria d'impedir guanyar-los a la Casa Blanca. Madrid-Nàstic. Seguiu la transmissió del partit a partir de 6:45 amb Ricard Buigues.
Futbol a Catalunya Ràdio és una exclusiva de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. La Caixa dona suport a l'esport.
Passen 2:45. Això és l'esport del punt. Ferran Soriano, vicepresident de l'àrea econòmica del Barça, ha visitat avui aquesta emissora i ha fet un repàs de la situació del Barça en el seu terreny. Ara sabrem com ha afectat l'eliminació a la Lliga de Campions i també la força que pot tenir una oferta del Milan per Ronaldinho. Montserrat Raya.
Ferran Soriano assegura que la situació econòmica del club és tranquil·la i que tenen diners per poder millorar la plantilla actual. I sobre com afecta les arques del club l'eliminació en vuitens de final de la Lliga de Campions, Ferran Soriano ho veu així.
La pèrdua més gran no és econòmica, és esportiva, no? I en el, la projecció del club i de la marca. És a dir, no arribar a la final de la Champions aquest any suposa una pèrdua econòmica petita aquest any, però sobretot suposa que la marca no és tan gran, no? Però, com et dic, no podem aspirar a guanyar la Champions cada any, no ha passat mai, i de fet, si guanyem la Lliga i la Copa aquest any, em sembla que només serà la quarta vegada en la nostra història, no? O sigui, estem en una situació, jo crec, òptima.
Respecte de les notícies insistents que arriben d'Itàlia sobre l'interès del Milan en Ronaldinho, Soriano n'ha parlat així.
El mercat de jugadors estrella és molt estret, n'hi ha molt pocs, i ningú els vol vendre. Nosaltres tampoc, per suposat, no? Sí, això és com una broma, ja, no? Vaig veure el dimarts a una persona del Milan i li vaig dir, ja n'hi ha prou d'aquesta broma, no? Perquè ells es van queixar molt de que l'estiu passat el Madrid va estar marejant amb el Kaká quan ells explicaven a tothom que no el vendrien mai, i per tant era com una camama gegant, no? I l'altre dia els vaig dir, escolta, no torneu a fer una pilota amb això. I de fet, l'Adriano Galliani va sortir ahir a dir que no és veritat, que no volen comprar Ronaldinho i que no hi ha res de res.
Per explicar què passa al Barça, Soriano diu que l'equip està tenint una temporada irregular i que alguns partits clau, com el del Liverpool, no han sortit bé, però creu que l'actual plantilla pot millorar els resultats.
Xavi Campos, bona tarda.
Bona tarda.
Encara parlant del Barça, hem de dir que Julián Abeletti, de qui no estava clar el seu futur al Barça, ha renovat el seu contracte fins al juny del 2009.
Feia temps que Abeletti i el Barça havien pactat la millora i ampliació del seu contracte, però per un problema o per un altre no s'havia pogut signar. Avui, després de l'entrenament de l'equip, el lateral esquerre, el lateral dret brasiler, ha signat fins al juny de 2009, ha ampliat un any més la seva relació amb el Barça. Abeletti diu que aquesta renovació no arriba només pel gol de París.
Primero que yo escucho de todos los funcionarios de este club, del vestuario, de las oficinas, que lo que ha pasado conmigo en París es una cosa que he merecido, sobre todo por la persona que soy y lo profesional que soy siempre. Y si el club lo ha renovado conmigo, creo que es por eso también.
Encara un apunt més de futbol. Finalment, el jugador del Nàstic, Mingo, no s'ha recuperat de la tendinitis que arrossega des de fa uns dies i no podrà jugar diumenge al Bernabéu contra el Madrid. Catalunya Ràdio Tarragona, Ricard Buigas, bona tarda.
Bona tarda. Mingo ha deixat l'entrenament empipat després de comprovar que continua amb molèsties a causa d'una tendinitis al tendó d'Aquiles. Els serveis mèdics del club han preferit no forçar el jugador i l'han descartat ja per jugar al Bernabéu. Flores ha fet proves amb Marco en la posició de Mingo a lateral esquerra. Tot apunta que Rubén Castro ocuparà la punta en substitució de Portillo i l'home que substituirà el sancionat Morales serà Juan. Merino, però, també ha reivindicat un lloc a l'equip, diu que ja està al 100% i s'ha entrenat amb intensitat per convèncer l'entrenador. El migcampista no entén l'eufòria que es viu a Madrid després de l'empat al Camp Nou.
Sacar un empate contra un equipo que tiene 10, pues tampoco creo que sea para, hablando del Madrid, para echar muchos cohetes, ¿no? Ellos piensan así, yo creo que no están tan bien como lo ponen. Y yo creo que podemos pescar como han pescado otros equipos en el Bernabéu.
L'exporter blanc Albano Bizarri tornarà al Bernabéu, reconeix que l'estadi imposa.
Parece tan alto, ¿no?, que no se termina nunca. No creo que nos impresione porque en la catedral había 40.000 personas. Sí es cierto que va a haber jugadores que es la primera que van a jugar allí, pero la cuestión creo está en ir allí con el convencimiento de los puntos.
El Club Granà preveu que prop de 3.000 seguidors granes es desplaçaran diumenge a Madrid per veure el partit.
Falten només dos dies perquè comencin els campionats del món de natació. Uns 2.000 esportistes competiran amb el Burne, on s'espera un gran duel entre els Estats Units i Austràlia. Ahir a l'Esport al Punt vam analitzar la competició de waterpolo. Avui ens centrem en la natació de llarga distància i la sincronitzada, on la participació catalana té alguna cosa a dir. Borja Aranyó i Josep Anton Aïsa ens porten fins a Melbourne.
La natació sincronitzada espanyola vol superar aquest any les 4 medalles del Mundial passat a Montreal. I és que a Melbourne hi ha 7 medalles en joc en 4 modalitats diferents: solo, duo, equip i combo. El debut serà amb el duo divendres a 11:45, hora catalana. L'entrenadora Anna Tarrés ens explica com pot anar.
Bueno, comencem demà passat amb el duo, tècnic, eliminatòria. Les perspectives són bones si són capaces de competir, per exemple, el nivell d'entrenament que han fet avui, doncs jo penso que estem amb moltes possibilitats de seguir mantenint el segon lloc que vam treure a l'última Copa del Món.
En solo, l'Anna Tarrés té plena confiança en la seva millor nedadora, la Gemma Mengual. On sembla més complicat aconseguir una medalla és el combo, on 4 equips molt forts lluitaran per 3 medalles. La gran novetat d'aquest Mundial és el desdoblament de les modalitats de solo, duo i combo en dues rutines, la tècnica i la lliure. Aquest canvi fa que hi hagi més possibilitats de medalles, però també pot augmentar el cansament de les nedadores. L'Anna Tarrés ens explica les diferents possibilitats de la selecció en les dues rutines.
Sí, positiu pel fet de que hi ha més possibilitats de medalla, no? Hi ha més possibilitats de competició diferent, amb la qual potser podríem trobar-nos amb unes petites variacions en quant al resultat de la rutina tècnica i el resultat de la rutina lliure.
De la piscina passem a les aigües obertes, on, tot i la baixa d'última hora de David Meca per lesió, encara hi ha representants catalanes. A la natació de llarga distància, Xènia López participarà en les proves de 5 i 10 quilòmetres. Ella mateixa ens analitza les seves possibilitats en cursa.
Jo prefereixo fer-ho bé amb 10, però el nivell de 10 està pujant molt i el de 5 està baixant, o sigui que suposo que la prova de 5 serà més fàcil que no la de 10.
El debut de la Xènia serà precisament en la prova de 5 quilòmetres dissabte a les 12 de la nit, hora catalana.
Melbourne serà per uns dies la capital mundial de l'esport, ja que aquesta ciutat australiana no només acull el Mundial de Natació, sinó que és també el punt de sortida del Mundial de Fórmula 1. D'aquí a unes 10 hores es disputaran els primers entrenaments del primer Gran Premi de la temporada. Demà a l'Esport al Punt farem un ampli reportatge de la manera com es presenta aquesta temporada. Avui ens centrem en les opcions i novetats de l'actual campió del món, Fernando Alonso.
Alonso afronta el campionat amb el bagatge de 2 títols mundials consecutius. Buscarà el tercer ara sense Michael Schumacher com a gran rival, però amb la incògnita per l'acoplament i pel rendiment amb el seu nou equip, McLaren-Mercedes.
Las expectaciones son siempre altas en esta parte del año. Todos somos optimistas, todos pensamos que podemos hacerlo otra vez y ya te digo, somos realistas también, sabemos que va a ser difícil, pero yo creo que el optimismo es la norma general en esta época del año para todos los equipos.
La pretemporada no ha aclarit les incògnites. Ferrari i McLaren han repetit els millors èxits de les sessions que s'han fet en els diferents circuits. Fernando Alonso destaca que McLaren ha progressat molt.
Bueno, el equipo yo creo que ha mejorado mucho en este invierno y todo el mundo está muy concentrado para intentar la victoria, para intentar dominar otra vez en la Fórmula 1. Y esto pues lógicamente ayuda al piloto ver toda la confianza que el equipo tiene en sí mismo.
Aquesta matinada es farà la primera sessió d'entrenaments lliures, potser perquè és el primer gran premi. En aquesta ocasió no hi haurà opció pels pilots provadors. Totes les escuderies els afrontaran amb les primeres espases.
El gran premi de Melbourne és todo es muy difícil y es siempre complicado hacer un pronóstico, ya que la carrera pues bueno, siempre nos da sorpresas, hay safety cars, hay dudas de quién llega más preparado. Pero yo creo que podemos estar en la lucha por la victoria, ojalá podamos estar arriba.
Al circuit de Melbourne és on Fernando Alonso va debutar al circ de la Fórmula 1 ara fa 6 anys. La matinada de diumenge serà l'escenari del primer Gran Premi de la temporada. Després de 17 curses, el Mundial s'acabarà el 21 d'octubre al Brasil.
5 minuts i seran les 3 de la tarda. Continuem a l'Esport al Punt. Es veia venir la situació del Martorell de Futbol Sala amb greus problemes econòmics des del començament de la temporada ha conduït a la immediata desaparició de l'equip de Futbol Sala que no tornarà a disputar un partit de la Lliga. Els jugadors rebran a les pròximes hores la carta de llibertat.
El Futbol Sala Martorell està vivint les seves últimes hores i també un calvari perquè als jugadors se'ls deu 3 mesos. Després de la reunió d'ahir a la nit dels jugadors a l'Ajuntament de Martorell, es va acordar la creació d'una altra junta gestora que facilitarà la carta de llibertat a tots els jugadors. El capità Diego Blanco explica la situació actual que viu la plantilla.
Yo creo que el 90% de posibilidades de que nos den la carta hoy. Hoy porque nosotros la pedíamos con urgencia anoche. A la noche se montó la junta gestora, había gente de la junta gestora que no estaba allí, como el abogado. Entonces al montar la junta gestora no estaban todos, supongo que hoy sí que estaban todos y se nos podrá dar la baja.
Un cop aconseguida la carta de llibertat, els jugadors no saben si podran jugar aquesta mateixa temporada en un altre equip. Els jugadors ja han emprès els tràmits per reclamar els 3 mesos que se'ls deu. Diego Blanco afirma que tots estan molt afectats.
La verdad que no es fácil porque a pesar de que bueno, tengamos la carta de libertad en nuestro poder, que era lo que pedíamos, en ningún momento estamos contentos. Eso también quiero que se quede claro. Porque nosotros, o yo personalmente, te hablo ahora personalmente, llevo 10 años en este club. Así que desaparezca de esta manera, pues la verdad que yo me siento muy triste y muy muy afectado porque después de estar 10 años de tu vida aquí, que esto se vaya al garete de esta manera, pues la verdad que nos hemos quedado bastante afectados.
El que no se sap encara és si desapareix tot el club de futbol Sala Martorell o només l'equip de divisió d'honor.
Continuen les sorpreses a Indian Wells. Avui s'han acomiadat del primer Master Series de la temporada Nicolai Davidenko i Fernando González, que eren el quart i cinquè favorits respectivament. En canvi, David Ferrer, que ha eliminat Carles Mollà, s'ha classificat pels quarts de final.
El tenista alacantí David Ferrer ha guanyat Carles Mollà aquesta matinada passada als vuitens de final del Master Series d'Indian Wells. Tot i que Mollà ha guanyat per 6-1 el primer set, Ferrer ha remuntat i s'ha imposat per 2-6 i 3-6. El tenista d'Alacant ens analitza així el seu partit.
Empezó muy bien, la verdad que no tiene ningún tipo de oportunidad y en el segundo set pues al empezar con break arriba ha sido más fácil, ¿no? Pero bueno, he tenido confianza en mí mismo y jugando punto a punto pues han salido bien las cosas.
David Ferrer s'enfrontarà als quarts de final a Novak Djokovic, que ha eliminat aquesta matinada francès Julien Benneteau. També s'han classificat avui Andy Murray i Tommy Haas. El quadre femení ja està decidida a la primera semifinal, que disputaran l'eslovaca Daniela Hantuchova i la xinesa Nali.
I marxem ara cap a Girona, perquè la Casballos va classificar ahir per la Final Four de la Copa FIBA i sembla que la ciutat gironina pot ser l'escenari d'aquesta competició. Catalunya Ràdio, Tomàs Llebre, bona tarda.
Bona tarda. La Casballos Girona accelera les gestions perquè la Federació Internacional de Bàsquet els confirmi la concessió de l'organització de la final de 4 de la FIBA Cup. I en aquest sentit, el Consell de Presidència de la Diputació de Girona ha aprovat aquest matí un acord, de moment sense dotació econòmica definida, per la seva implicació en el projecte i també des de l'Ajuntament han reiterat formalment la predisposició a participar-hi. I amb tot això, el director general del Club Gironí, Antoni Maceiras, espera que demà aquest desig pugui ser realitat.
Divendres s'ha de prendre la decisió sobre aquesta Final Four i en aquest sentit doncs, hem d'anar de pressa per fer-la. Pensem que si les institucions ens recolzen i doncs, també en altres ingressos com el de taquilla o el de drets de televisió doncs, podem optimitzar aquesta competició, doncs, tindrem la sort de poder portar-la aquí a Girona.
La final a 4 de la FIBA Cup tindrà el divendres 13 d'abril les dues semifinals a Softmatch, Mariupol, Virtus de Bologna i a Casballos Girona, MMT Estudiantes i el diumenge 15 d'abril el partit pel tercer i quart llocs i la final.
Direm que en bàsquet també avui el Barça estarà molt pendent dels partits Panathinaikos Procom i Unicaja Dinamo de Moscou. Si el Panathinaikos guanya, com és de preveure, el Barça ja no tindrà cap opció d'acabar primer de grup. Serà segon i en aquest cas s'enfrontarà al primer del grup de l'Unicaja. L'equip andalús serà primer si avui derrota el Dinamo de Moscou de més de 6 punts. Ho deixem aquí. Gràcies per la vostra atenció. Adéu-siau.